Ministra Meritxell Batet, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Com està?
Molt bé.
Ara feia números, clar, quan es va aprovar la Constitució vostè era molt jove, no? No la devia votar.
No, no tenia edat per votar-la. Tenia 5 anys.
5 anyets, per tant, ha plogut molt des d'aleshores. Ha caducat o què?
Bueno, la Constitució jo crec que sí, necessita una actualització. Crec que tots els textos normatius està bé que s'adaptin a la societat a la que han de servir, no? I aquesta Constitució, malgrat jo crec que és un bon text, crec que va ser un text que ens va aportar doncs, la llibertat, el reconeixement de drets, la garantia d'aquests drets, l'estat autonòmic, el desenvolupament de l'estat del benestar, és a dir, que és un text que ha donat molt de sí, però crec que ha arribat un moment, el moment per modificar-lo, no? Per incorporar segurament també nous drets que en aquell moment no existien, per repensar el model territorial de l'Estat i per actualitzar la terminologia al final i la incorporació d'institucions tan importants com el fet de pertànyer a la Unió Europea, per exemple, en aquest text.
Què és una reforma federal?
Doncs una reforma federal és intentar adaptar un estat descentralitzat, com és Espanya, a un model federal pròpiament dit. Hi ha molts estats federals al món, de fet tots els estats descentralitzats al món són federals, des de Mèxic, passant per Estats Units, Canadà, Alemanya, la Índia, o Àustria, o tants altres, no? Vull dir, exemples en tenim molts, cadascun té les seves particularitats, cadascun respon al país en si, a les seves necessitats i sobretot a la seva història i als seus moments. I jo crec que Espanya segurament està en condicions, després d'haver estat durant 40 anys construint un estat autonòmic, descentralitzant, potenciant l'autogovern d'aquestes comunitats autònomes, l'autogovern de Catalunya de manera molt, molt específica, segurament doncs, podríem pensar en la consolidació d'un model federal.
En aquest model federal, Catalunya ha de tenir un tracte diferent de la resta?
Jo crec que aquestes qüestions són precisament les que s'han d'abordar en les negociacions amb els diferents partits polítics per aconseguir un consens per renovar aquest text constitucional. La gran virtut d'una Constitució és que respongui sobretot a acords transversals. Jo crec que això és fonamental. Els textos constitucionals estan pensats per durar en el temps, no per ser canviats cada setmana, i sobretot estan pensats perquè pugui governar un partit ideològicament de dretes i un partit ideològicament d'esquerres i de centre i de totes les ideologies. I això vol dir que són textos que han de respondre a grans pactes, a grans acords, com de fet va ser l'any 1978. Aquesta és la seva gran virtut, igual que passa a tots els països del nostre entorn, en el fons. Per tant, qualsevol modificació, qualsevol proposta, qualsevol aproximació a aquesta reforma, jo crec que ha de tenir com a base imprescindible aquesta consciència, no? La necessitat d'un gran consens al voltant de la reforma de la Constitució.
A vostè li surten els números per reformar la Constitució, ho dic perquè amb 83 diputats i tot el que comporta una reforma de la Constitució, que s'han de dissoldre les Corts, convocar eleccions, aconseguir la majoria una altra vegada, després un referèndum, és possible realment una reforma de la Constitució?
Home, fixi's que encara que tinguéssim majoria absoluta, els números tampoc no sortirien sols. Ni crec que sigui bo que un text constitucional respongui a la voluntat d'un sol partit polític o de dos partits polítics. Crec que és fonamental això, acords transversals, sumar forces polítiques que pensin de manera molt diferent. La bona notícia és que això depèn de nosaltres, depèn de les diferents forces polítiques. No hi ha cap element extern que ens impedeixi reformar la Constitució i, per tant, dependrà de l'actitud i de la voluntat de les diferents forces polítiques amb representació parlamentària el que la reformem o no la reformem. Per tant, és veritat, 83 diputats que són els diputats socialistes en aquests moments, és un número molt petit, però en qualsevol cas caldria negociar, en qualsevol cas caldria arribar a acords amb altres partits polítics. L'important és l'actitud i la voluntat d'aquests altres partits polítics.
Incloure el dret a l'autodeterminació en una possible reforma de la Constitució és viure Matrix, com diu Ciutadans?
Crec que és no entendre, en el fons, el que respon, el que responen les Constitucions. Hi ha un debat molt bonic quan es va crear la Constitució nord-americana, per tant, tampoc estem parlant d'abans d'ahir, sobre aquesta qüestió, no? Hi va haver gent que ho va plantejar i alguns dels federalistes d'aquell moment, no? Van dir que era tant com posar una bomba de rellotgeria en el propi cor del sistema. Un estat neix amb voluntat de perdurar i, per tant, el que no es fa és posar en els textos constitucionals elements que suposin la destrucció de l'Estat. La prova és que no hi ha cap constitució europea, cap constitució del món occidental, dels estats democràtics de referència, diguéssim, que contemplin el dret d'autodeterminació.
I amb els partits independentistes en contra d'aquesta reforma de la Constitució i amb el pes que té Catalunya dins d'Espanya, es pot arribar a reformar la Constitució?
Bueno, jo no espero que no estiguin en contra. De fet, encara no hem començat a parlar de quina reforma volem, ni ells tampoc han fet proposta de quina reforma voldrien. Per tant, no em vull posar tirites abans de la ferida. Crec que seria bo que, per exemple, en un instrument que en aquests moments tenim al Parlament, com és la Comissió d'Avaluació i Modernització de l'Estat Autonòmic, totes les forces polítiques participessin en aquesta comissió. Perquè en gran mesura, malgrat d'aquesta comissió no sortirà la reforma, però sí sortirà un diagnòstic. Un diagnòstic que pot ser compartit en molts extrems, en d'altres no, però en molts punts i en molts extrems podria ser compartit per totes les forces polítiques, també per les forces independentistes. Què és el que no ha funcionat bé, quines són les debilitats, quines són les febleses del sistema i quines són les seves fortaleses i val la pena preservar-les i potser aprofundir en la mateixa direcció. I per tant, la participació de totes les forces polítiques en aquesta comissió crec que seria un primer pas important per de cara al futur poder abordar amb la serenitat que cal, amb el sentit de responsabilitat i amb aquesta voluntat positiva, no? Constructiva, abordar aquesta futura reforma de la Constitució.
Cuando faltaban escasos minutos para el mediodía, el rey don Juan Carlos I sancionó la Constitución. A continuación, pronunció un importante discurso del que entresacamos los siguientes párrafos.
Señoras y señores diputados, señoras y señores senadores.
I amb el rei, què fem dins de la Constitució?
Bueno, aquesta és una qüestió que segur que hi haurà forces polítiques que la plantejaran. Jo crec que quan pensem en la reforma de la Constitució, jo sobretot estic pensant, per exemple, en l'incorporació de nous drets fonamentals, que ara estan consolidats. Penso en sanitat, penso en drets que facin referència, per exemple, al medi ambient, amb l'ecologisme. Són valors que s'han anat incorporant, que en aquell moment segurament no tenien la força que tenen avui en dia, i en canvi crec que mereixen aquest reconeixement en el text constitucional. Crec que abordar l'organització territorial de l'Estat també és una prioritat. Jo, sincerament, no crec que hi hagi que sigui un tema prioritari abordar el tema de la monarquia.
A vostè no li agradaria poder votar si monarquia o república?
El que hauríem de votar és la totalitat del text de la Constitució. I això vol dir que s'ha de votar un acord al qual haurem arribat diferents forces polítiques amb diferents ideologies, amb diferents maneres de pensar. I el text de la Constitució mai no respondrà al 100% al que voldríem. I insisteixo, crec que és bo Tenir una Constitució perfectament socialista, doncs potser a mi em donaria molta satisfacció, però no estaria construint una societat. No? I el que jo vull és construir país i construir una societat amb diferents maneres de pensar i que aquesta Constitució reculli totes aquestes sensibilitats. Per això crec que els partits polítics hem de prioritzar quins són els temes per nosaltres més rellevants. I jo crec que per nosaltres és molt més rellevant el reconeixement de drets fonamentals, perquè té un major impacte en la societat, té un major impacte en els ciutadans i ciutadanes, o una millor organització territorial de l'Estat, que crec que té febleses, i que també té un gran impacte en la vida de les persones, en la vida dels ciutadans i de les ciutadanes, que no pas en temes que potser tenen força simbòlica, però que en el fons no responen al que per mi en aquests moments és una prioritat.
Som en una sala envoltat d'homes que ens miren. Hi ha molts quadres i moltes persones importants. Qui són exactament? I expliqui'm una mica on som ara mateix.
Doncs som a la seu del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, que és el nom que rep en aquesta legislatura, però això va ser la seu de la presidència del govern fins a Suárez. I per tant han passat per aquí tots els presidents del govern, no? Des de Azaña, Negrín, Largo Caballero, Cánovas del Castillo, Moret, etcètera, etcètera. És una seu històrica i això també pesa, eh? Quan entres al ministeri i seus al despatx, dius, carai, quina responsabilitat haver d'estar a l'alçada de gent. Molts d'ells, alguns potser no tant, no? Però molts d'ells sí que han aportat grans coses.
No sé si li agradaria que li fessin un quadre com un d'aquests el dia que li toqui marxar.
Mira, no cal, perquè això dels quadres és veritat que ha quedat una mica caduc. Hi ha molts ministres que ja no en tenen, ja no sé si podrem posar-nos al dia, potser amb una bona fotografia, no? per mantenir les tradicions. A vegades les tradicions també s'han de mantenir una mica, però amb una fotografia faríem.
Potser li cal una reforma també a l'edifici, o no?
Sí, això sens dubte. Ja m'ho ha dit Patrimonio Nacional, ja m'ha dit que l'edifici necessita ser apuntalat, sobretot la façana, que hi ha certs perills de caiguda de balcons i no convindria.
Ministra, moltes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El suplement. Dissabtes i diumenges de 6 a 1. Amb Roger Escapa.